Radio Vila Franca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Arriba el temps de jugar i d'aprendre amb la llengua catalana. És el català al carrer que ens acosta setmanalment la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Jugarem, hi haurà concurs i regalarem llibre. D'aquí uns minutets comencem parlant del Dia de la Llengua Materna, que heu estat celebrant amb els alumnes.
De fet, el Dia Internacional de la Llengua Materna va ser el 21 de febrer, o sigui que ja era la setmana passada. Però bé, com que el que no acostumem a fer és alguna activitat amb alumnes, doncs ho allarguem més o menys una setmana, que ho fem cada any, que es fa el consorci, per allargar-ho una mica més i tenir més temps de fer alguna activitat. Això, com deies, el dia que es celebra el Dia de la Llengua Materna, doncs sempre ho fem amb algunes activitats, més que res a l'aula i amb els alumnes, perquè, clar, tenim alumnes que parlen llengües diverses. A nosaltres ens agrada molt que aprenguin català, però molts són d'orígens diferents i també s'ha de donar valor doncs, a totes aquestes llengües i la gran diversitat de llengües que hi ha al món. I també ens agrada doncs, conèixer quines llengües parlen, quina afinitat poden tenir amb el català o no, o simplement doncs, serveix perquè els alumnes es coneguin entre ells i també vegin doncs, aquestes altres llengües que podem trobar. Si pensem una mica això, donar valor a totes aquestes llengües, doncs també ens fa pensar a vegades una mica en quantes llengües hi ha al món. No sé, els oients, a veure, va, us faig la pregunta. Avui podríem fer el concurs així, de preguntes sobre llengües.
Quina xifra us ve al cap?
Què us sembla? Quantes llengües penseu que hi ha al món?
Entre tantes i tantes.
No el farem així, no farem així el concurs. Ara que ja heu reflexionat.
Jo vaig molt perduda, tampoc.
Sí, no, són dades que a vegades sabria. Quan te les diuen també et sorprèn.
Sé que n'hi ha moltes.
Moltes. Hi ha unes 6.000 llengües al món, entre 6.000 i 7.000, diuen. És difícil de comptabilitzar, perquè hi ha llengües que són de tres parlants i estan en extinció moltíssimes.
L'Àlex ens apunta que la Viquipèdia parla de més de 7.000.
Més de 7.000, veus? Ara deuen haver fet un recompte d'última hora i n'han sortit més. La veritat és que el que es diu és que van desapareixent, es van extingint moltes llengües que són molt, molt minoritàries.
Parlades per tribus petites.
Sí, clar, i n'hi ha que no estan ni comptabilitzades, diguéssim, no? Però vaja, va, quedem-nos en aquesta xifra entre 6.000 i 7.000 llengües al món. A Catalunya, va, pensem, quantes se'n deuen parlar d'aquestes llengües a Catalunya? Doncs d'aquestes 6.000-7.000, també comptades com es pot, perquè, esclar, també és difícil de comptabilitzar, es diu que se'n parlen unes 300, que Déu-n'hi-do.
Són moltes, sí.
Però clar, només que vingui un parlant a viure aquí, doncs ja és un parlant més d'una llengua, un parlant d'una altra llengua, no? I després una altra dada que també jo crec que és interessant. Clar, nosaltres quan parlem, pensem en el català, doncs pensem que és un país més o menys petit, que també diem que es va parlant menys el català que abans, que devem ocupar un lloc en el món molt minoritari, no? Doncs, a veure, pensem, d'aquestes 6.000 llengües que hem dit que hi ha al món, en quin lloc situaríem el català? Entre les 1.000 més parlades, o entre les 100 més parlades, o entre les 3.000 més parlades?
No ho recordo, però sé que tenim una bona posició.
Ah, exacte.
Perquè sorprenentment.
Em sembla que som una llengua petita,
sí.
Però no estem tan mal situats. Entre les 6.000 llengües del món, estem en el lloc 88.
Sorprenent.
88a llengua més parlada. No és una mala posició. I això ens fa pensar... Doncs, que
i això que hem retrocedit.
Exacte. Encara que retrocedim, sempre les dades que es donen més o menys és aquesta. No deu variar gaire. Però pensem doncs, això, que hi ha llengües que es parlen molt poc i doncs, que el català encara està prou ben situat. També, mirant xifres que poden variar segons on consultem, es diu que uns 10 milions de persones parlen català. Més o menys uns 10 milions. I això fa que estiguem en aquesta situació número 88. Si volem també pensar una mica quina deu ser la número 1 de llengua més parlada al món, doncs ja us la dic jo, eh? La número 1 és el xinès mandarí. Aquesta és la més parlada.
Ni anglès, ni espanyol...
No, després la segona posició ja és el castellà, la tercera posició l'anglès, i després ja ve l'hindi i l'àrab, per dir les cinc primeres. Però sí, el xinès mandarí és el que té més nombre de parlants.
Llengua de futur.
Mira,
si heu de triar llengua,
sí, 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 això ja ho diuen, que és una llengua que està bé d'estudiar-la.
Dificilíssima.
Sí. Doncs bé, en aquest entorn de llengües i de varietats i tot això, doncs, concretament al Servei de Vilafranca vam fer una activitat d'omplir uns murals que vam penjar al passadís. Llavors els alumnes el que feien era en unes targetes i posaven una paraula en la seva llengua materna i després amb la traducció al català i explicaven per què els agradava aquella paraula. I teníem aquests murals agrupats per continents i dins dels continents doncs, per llengües, per veure una mica doncs, quina varietat teníem. I ens vam trobar doncs, amb paraules en àrab, en amazic, en kombe, en wolof, que són llengües africanes, en castellà, euskera, polonès, alemany, neerlandès, anglès, ucraïnès, rus, quítxua, guaraní, hebreu i xinès.
Hebreu també, ostres.
També, sí, no sé d'on deu ser...
I guaraní, vaja, és que sorprenent.
I català, clar, també hi havia paraules en català, perquè també hi ha alumnes que la seva llengua materna és el català. I bé, és una activitat variada i que a tothom li agrada molt de fer. I a Sant Sadurní, també, la Sònia també va fer una activitat. Ella es va centrar en un calendari il·lustrat dels mesos de l'any, per repassar els mesos, els noms dels mesos, que tenien una frase sota, i el que van fer va ser un treball com més de traducció. Aquella frase que hi havia sota els mesos en català la van traduir a la seva llengua. Com que a Sant Sadurní hi ha més poquets alumnes, doncs van poder centrar més en aquesta traducció, però també van fer una activitat d'aquest tipus.
Són activitats divertides.
Sí, sí, és per sortir una mica dels continguts, doncs,
de la
purament
rutina
del curs,
de classe.
Tot i que sempre s'intenta que tot siguin activitats bastant així, participatives, eh? Però sí, per variar una mica i centrar-nos doncs, també en el que passa fora de les aules.
D'aquí uns minuts començarem el concurs i podreu jugar amb nosaltres. Ara aprenem vocabulari i expressions amb la Sònia i el Miquel.
Tornem amb una nova càpsula del Català al carrer, aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb la Sònia Moll. Bon dia, Sònia.
Bon dia, Miquel.
Què és el que ens portes avui?
Avui us porto paraules amb síl·labes repetitives que també se'n diuen compostos reduplicatius. Per exemple, baligabalaga, bitllobitllo, lerileri, suposo que us sonen. Us en porto unes quantes per repassar-ne el significat, sí? Un baligabalaga és una persona poc seriosa, que no té formalitat en res. Parlem de barrija-barreja, per expressar una barreja de coses heterogènies que no lliguen. Bitllo-bitllo, que vol dir pagar el comptat. També tenim leri-leri, que vol dir a punt de passar. Per exemple, va estar leri-leri de caure del tabaix. Tenim també, per exemple, pengim-penjam, que és una persona malgirbada que porta la roba de qualsevol manera. Per exemple, diem ser un pengim-penjam. Aquella persona és un pengim-penjam. Segur que us sona pica-pica, que és un àpat de racions petites per picar. Un poti-poti, que de fet és un desori, una confusió. I els compostos xinu-xanu o xanu-xanu, que totes dues són correctes, que vol dir anar caminant a poc, o zig-zag o ziga-zaga, que és traçar una zeta amb un recorregut, no? Molts d'aquests compostos reduplicatius en podeu trobar més a l'Optimot, per cert, si busqueu reduplicatius, en trobareu un munt. Doncs són onomatopeies, és a dir, que la paraula imita el so del seu significat. Per exemple, bum-bum, que és el so del cor, catric-catrac, cloc-cloc, fru-fru, que és un vestit, una tela que frega, no? Bup-bup, que és el so que fan els gossos, no? Els lladrucs. Nyigu-nyigu, una cosa que grinyola, piu-piu, els ocells, rau-rau, ric-ric, tic-tac, el so dels rellotges, xim-xim, que és la pluja dèbil, i xip-xap, que és doncs, quan, per exemple, quan trepitgem un bassal. Tots aquests compostos s'escriuen amb un guionet enmig, d'acord? I per extensió tenim també amb guionet altres reduplicatius que venen d'altres llengües, és a dir, que són manlleus. Per exemple, no sé si us sona una malaltia que es diu beriberi. És una malaltia endèmica de l'Índia, de la Xina, d'Indonèsia, el Japó i les Filipines, i que està causada per un dèficit de vitamina B1. Doncs la denominació beriberi prové del singalès beri, que significa debilitat extrema. I llavors en català hem agafat el manlleu i n'hem dit beriberi. N'hi ha d'altres que podeu buscar, com per exemple un ioió, que és aquesta joguina que ens agrada que puja i baixa, ping-pong, setze, la mosca setze, vis-a-vis, que ve del francès, etc. En canvi, escrivim sense guionet, és a dir, aglutinats, algunes paraules que generalment tenen un significat més concret, tot i que tenen un origen també d'onomatopeia o expressiva. Per exemple, cucut, puput, marrameu, tururut, corimori, que és mal de cor, està clocpiu, que està decaigut, ser un nabuf, que és una criatura que no és gaire alta, de poca alçada, o un ratbuf, que és una rata d'aigua. Sí? També tenim un tatà, que és un cavall, i això prové del llenguatge infantil. Tenim algunes paraules que provenen del que diuen les criatures. Bobó, que és llaminadura, cocou, que és un ou, oioi, que és tenir mal, titit, que és un moixó, un ocell petit. I res, avui us porto només la primera estrofa d'una cançó de La Trinca, que de fet és d'en Joan Llongueres, del 1920, que la va dedicar al seu fill, que és el general Bum Bum. No sé si us sona. No us la canto, però la primera estrofa fa així. El general Bum Bum, quan se'n va a la guerra, davant dels seus soldats, fa tremolar la terra. Damunt del seu cavall, galopa que galopa, damunt del seu cavall, galopa amunt i avall. El cavall és de cartró, aparteu les criatures, el cavall és de cartró, que no es cansa ni té por.
Doncs, Sònia, moltes gràcies per aquesta càpsula. Tornem la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 i comencem el concurs d'aquest dimarts. Recordem el telèfon per jugar i participar, 93-87-26-26. Regalarem un llibre de tapa dura, amb majúscules, pels petits de la casa de Barcanova, molt original, que es diu On ho fan els animals si no tenen orinals? Pregunta. I va responent pàgina a pàgina i sobretot té molta força la il·lustració On ho fan el peix, el gat, la vaca i altres animals, que és el que la Tina vol saber. És un llibre per descobrir com anar al lavabo i fer servir l'orinal. Molt divertit, de Daniela Culot. És el premi d'avui, però abans heu de jugar.
Sí, doncs va, diguem algunes preguntes i a veure qui l'encerta. Continuem amb aquest vocabulari bé relacionat amb salut, sanitat, una mica així, més o menys. Va, la primera d'avui. Immobilitzar un braç amb guix. Bé, pot ser un braç, una cama, una part del cos, eh? Immobilitzar amb guix. Busquem un verb que té 8 lletres. Una paraula fàcil, eh? Sense complicacions. Una altra. Entrebancar-se amb un obstacle. Com ho diem, això? Quan trobem alguna cosa al mig del pas, ens hi entrebanquem i llavors, doncs, què ens passa? També, això també és un verb, eh? Que aquest verb, així en infinitiu, que és com ho demanem, entrebancar-se, doncs el demanem en infinitiu, té 9 lletres. D'ús diari i quotidià, eh? No és cap verb estrany. I la tercera d'avui, rascar una part del cos amb les ungles. De fet, és un sinònim de rascar, eh? És una altra manera de dir rascar. El que passa és que si ho mirem al diccionari, doncs és el que surt com a definició més específicament de fer-ho amb això, amb una part del cos, amb les ungles, eh? Però bé, és un sinònim de rascar.
Quantes lletres?
Aquest en té 6 lletres, també són... De moment busquem 3 infinitius. Per tant, són això, verbs acabats amb erra, que és una pista, i infinitius.
Truqueu-nos, 93-87-26-26, que és el que ha fet l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada, Eulàlia, al concurs.
Sí, noi, tinc els dimarts, em salten coses.
Ocupada, ocupada. Doncs va, sí. Juga, pots triar.
Bueno, ensopegar.
Vinga, per tant, em dius la segona, que és entrebancar-se.
M'ha agradat, perquè això ho faig sovint.
I a veure, espera, torna-m'ho a dir, com ho has dit, això?
Jo he dit ensopegar, però podés ensapegar.
Ah, això volia saber. La veritat és que... Després, ara ho explicaré, per si quan tinguem un moment. Però tant és correcte dir ensopegar com dir ensapegar. El que potser algú pensava doncs, que era més col·loquial ensapegar, doncs no, el diccionari també en surt i són adequades utilitzar totes dues formes. Ara us ho explicaré una mica.
Doncs sort amb aquest 1, Eulàlia, gràcies. Em sembla que ja ens ha deixat.
Doncs l'hem perdut.
Sí. Saludem el Vicenç, que serà el número 2. Bon dia.
Yeah.
Hola, Vicenç, què tal?
Molt bé, també fa molts dies jo.
També, ben tornat igualment.
Tant.
La primera la veig molt fàcil, anem a la tercera, suposo que...
Va, a veure, la tercera, vinga.
Gratar.
Ah, això de rascar una part del cos amb les ungles, doncs concretament és gratar. Potser és una paraula que no fem servir tant, no? Diem més rascar, és més habitual.
L'utilitzo poc, jo també, la veritat.
Sí, no et rasques gaire.
Sí que em rasco, però no dic grato. No.
Clar, exacte. Fem servir més rascar que gratar. També correcte. Tenim fins i tot alguna frase feta, gratar-se la butxaca, que vol dir deixar anar diners.
Escurar-se.
O gratar-se la panxa, que també ho diem amb rascar, Rascar-se la panxa, que vol dir, doncs, no fer res. Mm-hmm. Estar-se aturat i no actuar i no fer res. Doncs molt bé, gratar. Aquesta és la que
perfecte.
Buscàvem.
Sort amb el 2 i gràcies per trucar.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Segueixen arribant trucades al 938-7-26-26. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens en queda una. És la que vols?
Ja no me'n recordo de la primera.
Va, és la que ens has de dir, doncs ara te la repetim. La definició era immobilitzar un braç o una cama amb guix.
Enguixar,
exacte. És un derivat de guix, el material que hi posem, perquè quedi rígid i no es mogui, i és enguixar. Molt bé, perfecte.
Bueno, molt bé.
Aquesta paraula també la fem servir amb una paret, per exemple. Quan posem guix, doncs això
paret.
També és enguixar. És exactament el mateix, però ara aquí ens referíem a embenar amb guix una part del cos. Molt bé.
Bueno.
Fantàstic, són unes màquines.
Tant,
felicitats, Emília. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu, bon dimarts.
Bon dia.
I ens truca també la Jacqueline. Bon dia. Hola.
Bon
Jacqueline,
dia.
Hi ets?
Bon dia.
Hola, bon dia. Tens el 4 i ara la Teresa et donarà unes quantes definicions perquè puguis anar rumiant, val?
Va, te'n dono un parell, vinga.
Contestat ja, oi?
Sí, per això, però ara te'n diré un parell de noves, a veure què et sembla.
Per mi és una mica més difícil, però bueno.
A veure.
Com van les coses,
aviam. Mira, estri necessari per posar una injecció.
A veure, que no ho he sentit prou bé, perquè la meva orella, aviam, va. A veure com ho farem, aviam.
L'estri necessari per posar una injecció. Què fem servir per posar una injecció?
No he entès bé la pregunta, m'acaig.
Anem per una altra, aviam.
Va, provem una altra.
A veure, em sap greu. És que la meva orella, a l'esquerra no hi sent i la dreta ben justet.
Bueno,
aviam, a veure si me n'en sortiré. A veure quina altra
va,
part.
Va, una altra. Aviam. Líquid que medicinal que serveix per curar la tos.
Per curar què?
La tos.
Xarop, un xarop.
Ah, molt bé. Aquesta sí, aquesta era més fàcil. Vinga.
Perquè l'altra pregunta, a veure, m'agradaria si no la pot repetir la primera, perquè...
Ara, mira, escolta'ns per ràdio, que serà més fàcil, i així donem oportunitats a altres oients, d'acord?
Gràcies.
Gràcies.
Adéu,
bon dia.
Molt bé, vinga, ja tenim el xarop.
El xarop, no, ni li has arribat a dir lletres, no, em sembla?
No, ja l'he encertat directament.
Doncs vinga, jo penso que ara la Jacqueline ja ens pot escoltar per la ràdio, que li serà més fàcil. Repetim la que tenim pendent i truqueu-nos.
Va, tenim estri necessari per posar una injecció. Per posar el líquid d'una injecció, doncs ho fem a través d'un instrument, no? Ho fan els especialistes, vaja, amb un instrument, que té 7 lletres, aquesta paraula. I us en dic una altra. Dolor a la zona lumbar. Com n'hem de dir, d'aquest dolor? Hi ha un parell d'opcions, Una té 9 lletres i l'altra en té 7. són dues paraules de la mateixa família, tenen el mateix origen i es refereixen a aquest dolor a la zona lumbar que tenim de tant en tant, que molesta tant.
I mentre no arriben trucades al 938-27-26-26, explica'ns la diferència entre ensopegar i ensapegar.
Sí, exacte. Ensopegar sembla que és la paraula més adoptada, com amb el català estàndard més general. Això, quan topes amb un peu contra algun obstacle, doncs això en diem ensopegar. També vol dir encertar a trobar una cosa. Per exemple, el vaig ensopegar a casa seva. Quan hi vas i trobes aquella persona, doncs he ensopegat de veure'l pel carrer. També se'n diu així, eh? O també és caure alguna cosa. Per exemple, aquest any Nadal s'ensopega en dilluns. Això també seria una manera de fer servir aquesta paraula. I llavors hi ha la variant ensapegar, que sembla com més col·loquial, però de fet el diccionari, tot i que dona prioritari a ensopegar, també hi surt l'ensapegar. Sembla que ensapegar prové de cep, o sigui que vol dir entrebancar-se amb un cep. Per tant, és probable que en aquesta zona on vivim doncs ho diguem més, perquè parlem més de ceps i és més probable que ens entrebanquem amb un cep. I això també vol dir...
No sé si tenim moltes possibilitats ara mateix,
ara
avui en dia.
A Vilafranca, no.
Però
originàriament...
Bé, originàriament, quan moltes més persones estaven
exacte.
A la vinya i treballaven la vinya, doncs sí.
I això també ens ajuda a veure com hem d'escriure ensapegar. Com que ve de cep, doncs s'escriu amb una C, una E i una P.
Igual que cep.
Igual que cep.
Bona aquesta.
I en canvi, ensopegar, com que hi ha una O que sona U, s'escriu amb S, ensopegar.
Res a veure.
Vull dir que és un canvi que és curiós i sembla que és per l'origen aquest de cep. I a partir d'ensapegar és que potser va anar evolucionant cap al ensopegar per contacte amb altres paraules que portaven un tro de O o de U al costat. Per tant, és una curiositat i podem dir ensapegar tranquil·lament.
Per tant, si som penedesencs, hem de reivindicar l'ensapegar.
L'ensapegar, sí, eh? Sí. A vegades tinc sorpreses quan busques informació, doncs trobes sorpreses com aquesta, que tampoc coneixia.
I de xarop, alguna cosa a apuntar?
Bé, no, xarop no té gaire més a dir, eh? També xarop no només té aquesta funció medicinal, a vegades un suc de fruites o d'herbes barrejat amb sucre i aigua, doncs també se'n diu un xarop sense que hagi de ser curatiu, simplement com una beguda, eh? Això també és un xarop, xarop de magrana, per exemple. I després, doncs, aquest, el xarop de la tos és el més típic, però també té altres usos per curar altres coses.
I ara és temporada de xarops.
Exacte.
Per la tos.
Sí, sí, n'està ple.
I l'hem constipat. S'escriu amb X, oi?
Exacte,
la
davant,
primera lletra.
Al davant hi hem de posar aquesta X i son aquest so de xarop.
I gratar i enguixar, alguna aquest dificultat?
No, l'enguixar, vull dir això, que hi va una, també va amb aquest so de la X, amb una I al davant, i amb una U, enguixar. Igual, és un derivat de guix, com que guix ho escrivim amb una U, una I i una X, doncs enguixar és el derivat d'aquesta paraula de la mateixa família. No podem dir-ne res més, eh? M'agradaria que hagués trucat algú per aquest dolor a la zona lumbar, però... Potser és una mica difícil, no
Avui
sé.
Avui estan totes sanes, no
sí,
els fa mal res.
Sí. Bé, i l'instrument per posar una injecció també
fàcil.
És fàcil, eh? Jo crec que...
Seran per dimarts vinent.
Les deixem.
Regalem el llibre On ho fan els animals si no tenen orinals pels petits de la casa. I eren quatre i surt el 1. Per tant, Eulàlia, el llibre és teu quan vulguis. T'espera a Ràdio Vilafranca quan puguis. Teresa, gràcies i que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, fins dimarts.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollida de signatures a Sant Jaume dels Domenys per la ILP 0 a 3, on tot comença. La llar d'infants als Petits Arcs de Sant Jaume dels Domenys informa que s'ha iniciat al municipi una campanya de recollida de signatures en el marc de la iniciativa legislativa popular vinculada al moviment 0 a 3, on tot comença, impulsat per professionals del primer cicle d'educació infantil d'arreu de Catalunya. Poden donar suport a la iniciativa a totes les persones majors de 16 anys empadronades a qualsevol municipi de Catalunya. La llar d'infants als Petits Arcs recollirà signatures fins al 6 de març. Les persones interessades poden adreçar-se directament a la llar en qualsevol moment dins l'horari habitual per formalitzar la signatura. Així mateix, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, s'instal·larà una taula informativa a l'entrada de l'escola als Quatre Vents en les hores d'entrada i sortida de l'alumnat per facilitar la participació de les famílies. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pontons ha aprovat la tramitació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals. Amb aquest acord s'obre el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert. El contracte inclou la neteja integral de l'escola El Roure, el consultori mèdic, la sala d'entitats i les oficines municipals. El servei tindrà una durada de 4 anys i garantirà un mínim de 30 hores setmanals de neteja, així com l'aportació de tots els materials, maquinària i consumibles necessaris, com ara paper higiènic, sabó o paper eixugamans. Aquest dilluns a la tarda s'ha presentat el Fòrum Verger Balaguer, el pregoner de la Festa Major de Vilafranca, que serà el periodista vilafranquí Joan Reventós. L'acte ha comptat amb una posada en escena participativa i dinàmica, dirigida pels administradors i administradores, basada en el clàssic joc dels mots encreuats, en què el públic ha esdevingut protagonista del descobriment. Nascut a Vilafranca el 1978, Joan Reventós és llicenciat en periodisme per la UAB. Va iniciar la seva carrera professional al setmanari penedesenc el 3 de 8 i el 2003 es va incorporar als serveis informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ha estat redactor del portal 324.cat i subeditor des del 2007. El 2015 es va integrar a la secció d'Internacional de TV3 i al setembre del 2020 va ser nomenat corresponsal de TV3 a Brussel·les, on ha estat 5 anys. Des del setembre del 2025 és editor i presentador del Telenotícies del cap de setmana a 3CAT. Aquest passat divendres, el casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní va acollir el tradicional Ball de Carnestoltes. L'esdeveniment va incloure un concurs de disfresses amb categories a la més original, la més divertida i la més maca, i els guanyadors van rebre una panera com a premi. Els guardons van ser lliurats per la regidora de gent gran, Júlia Rosa, i pel primer tinent d'alcalde, Pedro Campos.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 4 minuts de 11:15. Comencem pantalles en clau 8M. La 2 estrena aquest diumenge Zero Drames, el nou programa de Loles León. Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, la 2 de Televisió Espanyola estrena el talk show Zero Drames aquest diumenge, com us dèiem, a les 11 de la nit. Loles León exercirà de mestra de cerimònies d'aquest divertit debat sobre temes socials d'actualitat amb un eclèctic repertori de col·laboracions i seccions. D'altra banda, Netflix va anunciar dijous passat que es retira de la batalla per comprar Warner Bros. Després de l'última oferta presentada per Paramount. Paramount, doncs, ha guanyat aquesta guerra, que s'ha allargat i molt després de la renúncia de Netflix a igualar la seva última oferta. Ara queda per veure què passarà quan el fum es dissipi, què queda de les promeses de Paramount d'estrenar 30 pel·lícules anuals als cinemes què passa amb HBO Max i, per descomptat, si l'acord passarà per tots els comitès reguladors, tot i que podria caure. La veritat és que amb els vincles entre Ellison i Donald Trump sembla complicat. La pèrdua és una gerra d'aigua freda per a Netflix, que aspirava i en tenia moltes, moltes ganes a convertir-se en el gegant mundial de l'entreteniment per davant de The Walt Disney Group. A casa nostra tenim xifres de rècord. 27 llargmetratges i 11 sèries impulsen l'aposta per la ficció del 3CAT. Aquest 2026 s'estrenaran aquestes xifres que us donàvem, 27 pel·lícules i 11 sèries amb la participació de 3CAT, un dels nombres anuals més alts pel que fa a aquests dos formats audiovisuals. En sèries destaquen títols com Gènesi, Pubertat, In Vitro i Lia, així com produccions pròpies com la nova temporada de Jo Mai Mai i La Casa Nostra. Anem a pams. L'any 2026 serà l'any de Gènesi, la primera sèrie de ficció de temàtica gastronòmica centrada en el reconegut xef català Ferran Adrià. La sèrie vol anar més enllà de la gastronomia com a simple art culinària i s'endinsa en tot l'univers que la sosté: territori, productes, història, paisatges i cultura catalana. La sèrie està dirigida per David Pujol i arribarà a les pantalles a la tardor.
Estem a la Cala Montjoi, a Roses.
El Bulli.
El paradís.
Ara resulta que fem la història del Bulli, no?
Acció!
Ha sigut el meu primer dia de rodatge de Gènesi, la nova sèrie de 3CAT.
La història de Ferran Adrià, del Juli Soler, i com va ser el principi de la revolució de la gastronomia, jo crec, mundial, aquí, a Roses, a un petit lloc de la Catalunya.
Jo crec que és un entorn privilegiadíssim.
És inspiració, és
pau. És un lloc molt com de concentració, també.
Rodar en un espai real on es va produir la història ajuda moltíssim perquè pots palpar la inspiració que rebien els mateixos protagonistes de la història.
Entres aquí, tota la decoració del Bulli no és una modernó. La cuina sí que era molt moderna i l'última tecnologia, però la sala és com un museu d'elit.
A mi m'encantaria que tornés.
Jo crec que el Bulli no ha marxat mai.
Torna el Bulli a les grans pantalles.
A la tardor. Ens haurem d'esperar a la tardor per descobrir Gènesi. D'altra banda, la sèrie juvenil Jo Mai Mai estrenarà tercera temporada i segur que atrapa també els joves en aquesta nova entrega d'aventures a les Guilles, una sèrie creada per Sergi Pompermayer, Marc Picó, Uri Garcia i Marc Roma.
Jo mai mai he pensat que ens tornaríem a trobar.
Jo mai mai he pensat que m'agradaria tornar a rodar amb vosaltres.
Jo mai mai he trobat una colla com aquesta.
I jo el que no he fet mai mai és esperar tant temps per dir que ja estem rodant la tercera.
Yeah!
Ara ja ho sabem. Visca les Guilles! Visca!
L'altra novetat destacada d'aquestes estrenes seriòfiles del 3CAT és Lia, una nova ficció que se centra en la intel·ligència artificial i que busca incentivar vocacions científiques entre les noies. La sèrie té l'objectiu de generar referents femenins mitjançant els personatges protagonistes de la ficció i també trencar estereotips. La sèrie està escrita i dirigida per dones. Són propostes del 3CAT que s'aniran estrenant al llarg de l'any, quan a les sèries que s'estrenen aquesta mateixa setmana n'hem seleccionat unes quantes. Per exemple, des d'aquest dilluns a Movistar Plus tenim Riot Women. Sally Wainwright, una de les grans creadores de la tele britànica d'aquestes últimes dècades, és la directora d'aquesta sèrie de 6 episodis que transcorre a Hebden Bridge, una petita localitat de Yorkshire. Una professora jubilada, una policia, la propietària d'un pub, una llevadora i una lladra, totes dones de certa edat, decideixen formar una banda de punk rock i participar en un concurs local de talents amb finalitat benèfica. La banda acabarà tenint efectes beneficiosos per a elles mateixes perquè totes necessiten una empenta. Algunes més que altres. Abandonada pel seu marit, mig oblidada pel seu fill i al càrrec d'una mare amb demència, Beth està a punt de suïcidar-se quan rep la trucada de la Jess, la senyora Barley dels Bridgerton, per preguntar-li si vol formar part d'aquesta banda de punk rock.
Do you ever feel like you're living in an alternative universe?
Where have women of a certain age become invisible? Just when you finally think, I've got it sorted. Midlife crisis husbands.
You lying, two-faced bastard!
Difficult parents.
You're in your night clothes. I'll go out in my birthday suit next time.
Your child's still doing your head in.
I think I'm having a stroke.
It's always about you!
Jess.
Do you want to be in my rock band?
You what?
1, 2, 3, 4...
És Riot Women, l'última creació de Sally Wainwright, que teniu ja disponible a Movistar Plus des d'aquest dilluns. Aquest dilluns, Sky Showtime ha estrenat Marshals, una història de Yellowstone. És l'espin-off de la sèrie protagonitzada per Kevin Costner, que segueix la història d'un dels fills dels Dutton. Luke Grimes torna a interpretar Case Dutton, que després de deixar enrere el ranxo Yellowstone, s'uneix a una unitat d'elit dels US Marshals, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana. Ell i els seus companys d'equip han de trobar l'equilibri entre l'alt preu psicològic que comporta ser a l'última línia de defensa d'aquesta guerra que la regió lliura contra la violència i el seu deure amb les seves famílies.
My family's had this land for almost 150 years. The only thing I ever wanted was taken from me.
Just a wellness check. It's more like a no man left behind kind of thing. I know you've got your own demons to conquer, but jumping back into the fire is gonna do you right.
When I'll get comfortable being uncomfortable.
Welcome to the U.S. Marshals. Hey, Casey, here are my Marshals.
I've never shared you as buddies with Casey Cutmore.
Something special about him?
My distance I heard on the res made him have to be right.
Marshals, una història de Yellowstone, posa el focus tant en les operacions d'alt risc com en el desgast psicològic, sense oblidar el pes de la família, amb el fill Tate i els vincles amb la reserva. Disponible en exclusiva Sky Showtime des d'aquesta setmana amb l'estrena del seu episodi inaugural i nous capítols cada dilluns fins a completar una temporada de 13 entregues. Aquest dilluns HBO Max ha estrenat DTF St. Louis, creada per Steven Conrad, de Patriot, consta de 7 episodis que s'aniran estrenant setmanalment. Inspirada inicialment en un article de The New Yorker, és una comèdia amb molt d'humor negre sobre les relacions de parella que explora el triangle amorós que formen tres adults en plena crisi de la mitjana edat. Un triangle amorós que acaba amb un mort.
The autopsy is going to say heart attack.
Excuse me.
What can I do for you?
Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
Come on in. Hello there.
Hey, Clark.
Carol. I saw this thing, an app, DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
What's DTF?
Down to...
La sèrie DTF St. Louis, protagonitzada per Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini i Richard Jenkins, és una de les més esperades d'aquest primer trimestre de l'any a HBO Max. I aquest dilluns, que ha estat un dilluns de moltes estrenes, també ha desembarcat, en aquest cas a Prime Video, Siren's Kiss, el drama coreà Beso de Sirena. És una combinació de romanç fatal, misteri i thriller psicològic que ha despertat expectativa tant per la premissa com pel pes del seu elenc. Sha Woo-seok rep una crida misteriosa d'una informant que afirma tenir proves d'un assassinat relacionat amb un frau. Abans d'explicar la veritat, la informant mor. La investigació porta Woo-seok a la subhasta reial i la seva subhastadora principal, els tres promesos de la qual han mort en circumstàncies sospitoses. Per desvelar la veritat, o potser per posar-la a prova, proposa fingir una relació. Al descobrir el seu secret, s'adona que podria haver caigut en una xarxa de la qual no es pot escapar i que escapar li podria costar tot.
모든 범행은 의도가 있어요.
당신은 결국 아무것도 알아내지 못할 거예요.
진실을 말해.
그래서
그 여자가 죽였다고요.
친구를 죽게 한 여자에게 반하기라도 한 건가요?
복수라도 한다고 생각하나? 답은 하나겠죠. 한설아라는 여자를 사랑하면 죽는다.
La sèrie és un remake del drama japonès de culte Ice Wall de l'any 1999, que ara han adaptat a un context contemporani coreà. Un K-drama en tota regla per als fans d'aquest gènere, que són uns quants. Avui, a Filmin, estrena de The Hack. El director i creador de la multipremiada Adolescència, Jack Thorne, ens presenta la seva nova producció, la història real darrere de l'escàndol de les escoltes il·legals que va orquestrar el diari News of the World. La trama arrenca quan Nick Davis, un reconegut periodista de The Guardian, descobreix proves de pirateig telefònic a càrrec del diari sensacionalista News of the World. Dave Cook, un exdetectiu de policia, investiga l'assassinat sense resoldre d'un investigador privat.
El poder y el secretismo caminan de la mano. Si conseguís exponer el secretismo, tal vez podáis acabar con el poder. La lógica del periodismo ha quedado totalmente eclipsada por la lógica del negocio.
Atacar el periodismo no era lo más sensato del mundo.
Nadie me aguanta, no puedo...
Ah, vamos, yo sí. La mayoría de veces.
Nick, su libro es la punta del iceberg. Debemos vernos en persona.
Las escuchas de The News of the World han sido endémicas.
¿Endémicas? Más de 130 personas espiadas. Y es solo la punta de un iceberg descomunal. Ay, toda una...
The Hack explica la història real de l'escàndol de les escoltes il·legals que va orquestrar el tabloide sensacionalista News of the World i pel qual es van punxar telèfons de polítics, actors i famosos, entre els quals hi havia el viceprimer ministre John Prescott, l'alcalde de Londres Boris Johnson o la model Gwyneth Paltrow. És The Hack i arriba avui mateix a Filmin. Dimecres a Prime Video, El joven Sherlock. És el nou projecte de Guy Ritchie, artífex de la sèrie protagonitzada per Jude Law i Robert Downey Jr. ja fa alguns anys, i s'aparta de la imatge clàssica del detectiu victorià. Aquí el protagonista és un adolescent, impulsiu, brillant, però encara descontrolat, que es veu arrossegat a una acusació d'assassinat capaç d'arruïnar el seu futur just abans d'haver-lo començat. Lluny de la seguretat intel·lectual que caracteritza el personatge en la seva maduresa, aquest retrat el mostra vulnerable, incòmode al seu entorn i obligat a enfrontar-se a una investigació que posa a prova el seu enginy i la seva resistència. El cas inicial destapa una conspiració internacional que eleva la història més enllà del misteri i situa el protagonista al centre d'un conflicte de conseqüències imprevisibles.
Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
No son para nada excluyentes. La lucha es un arte. El arte de la guerra. Sustracción. Robo.
Aunque eso ya es agua pasada. Ahora estoy en Oxford.
Tienes que prometerme algo.
Lo que sea, madre.
No debes meterte en problemas.
Sherlock Holmes.
James Moriarty.
La sèrie es basa en els llibres del mateix nom, d'Andy Lane, en els quals s'explora els anys universitaris del famós detectiu britànic. Més que un relat dels orígens, es presenta com una història d'iniciació marcada pel risc, la conspiració i un enfrontament decisiu que canviarà la seva vida per sempre. És El joven Sherlock, que tindreu a partir de dimecres a Prime Video. Dijous, a Netflix s'estrena Vladimir. Creada i escrita per Julia May Jonas, la sèrie està basada en la seva novel·la homònima i explora el desig femení a la maduresa a través de la història d'una professora que desenvolupa una obsessió pertorbadora per un jove novel·lista. El seu matrimoni i la seva vida professional, ja complicats, es veuen abocats al caos total. Amb un elenc destacat que inclou Rachel Weisz i John Slattery, Vladimir promet abordar temes complexos com la moralitat acadèmica i les conseqüències de les fantasies prohibides.
It's come to my attention that I've just lost the ability to captivate. Where are you going?
A friend.
It's like my husband and my students.
I don't understand that at all.
Even my daughter.
Stop!
Find my entire personhood useless.
Is there an extra chair?
Tots els episodis de Vladimir estaran disponibles a Netflix a partir de l'estrena aquest mateix dijous. I divendres i dissabte, tant a Netflix com a Movistar Plus, arriba la 8a temporada d'Outlander, la sèrie que fa una barreja impossible de drama històric, romans i viatges en el temps, basada en les novel·les de Diana Gabaldon. Per fi arriba a la seva última temporada i la podrem veure, com dèiem, a les dues plataformes, tant Netflix com Movistar Plus. Al començar la 8a temporada, Jamie i Claire aviat descobreixen que la guerra els ha seguit fins a casa seva, a Fraser's Ridge, ara un pròsper assentament, que ha crescut en la seva absència. Amb noves arribades i canvis durant aquests anys que han estat fora, els Fraser s'enfronten a la pregunta de què estan disposats a sacrificar pel lloc que anomenen llar i, el que és més important, què sacrificarien per seguir junts. Mentre els Fraser mantenen un front unit contra els intrusos, secrets familiars que finalment surten a la llum, amenacen de separar-los des de dins. Un dels enigmes que s'aborden des de l'inici també és el destí de Faith, la filla perduda de Claire i Jamie.
Brought back another book.
Aquesta temporada 8a i última consta de 10 episodis que tanquen definitivament la història d'amor i de viatges en el temps de Claire i Jamie Fraser. Sempre destinem els últims minuts del programa, els dimarts, a la Lourdes perquè ens expliqui una història i juguem plegats a encertar si és falsa o certa. Com anirà avui, Lourdes?
Doncs no ho sé, però ja us dic que, mireu, al mes de gener em vaig emprenyar bastant per la factura de la llum. No sé si a tothom li ha passat.
A mi em va passar al desembre. També.
A tu et va passar el desembre, vale.
Ja he
doncs
canviat
a mi em va
de companyia.
Passar el gener. Doncs fixeu-vos fins on arriben els extrems. Jo em vaig treure la calefacció, però és que un pis del Quebec s'ha convertit en un castell de gel després que paguessin la calefacció per estalviar diners.
Ostres, aviam, com ha anat això? Explica.
Sí, resulta que un propietari d'un edifici a la província de Quebec, a Canadà, doncs va descobrir que una de les seves unitats havia quedat completament coberta per una gruixuda capa de gel després que les canonades d'aigua es trenquessin a causa del fred extrem. Aquest incident va passar després que l'inquilí decidís apagar el sistema de calefacció abans d'anar-se de vacances, perdoneu que encara estic constipada, amb l'objectiu de reduir els costos de la factura energètica, una cosa que fem quasi tots, no? Doncs Jacques Noll, propietari de l'immoble, va descriure l'escena com un escenari de conte de fades quan va entrar al pis a principis d'aquest mes. Podeu imaginar-vos que les parets, el sostre, els mobles i els electrodomèstics estaven coberts de gel sòlid, mentre que el terra presentava una acumulació d'uns 30 centímetres d'espessor. Clar, que estem al Quebec, és a dir, no és Espanya.
Però es va deixar alguna finestra oberta, aquest home?
No. Què va? Va pagar simplement la calefacció.
Sí, sí.
La magnitud de la filtració i el posterior congelament doncs, van afectar, com us podeu imaginar, a tota l'estructura interna de l'habitatge. L'origen dels danys va ser aquest intent de l'inquilí, molt lògic per part d'ell, d'estalviar diners davant de l'augment del cost de la vida, en desactivar la calefacció en una regió on les temperatures sota zero són extremadament habituals, l'aigua de les canonades es va congelar i va expandir-se fins a esclatar el sistema, alliberant milers de litres d'aigua que es van solidificar de manera immediata. Noll va assenyalar que els danys materials ascendeixen atenció a desenes de milers de dòlars i que la recuperació del pis serà un procés llarg i complex. El propietari va explicar que l'aigua es va infiltrar pels sostres i les parets, la qual cosa doncs, va provocar aquesta aparició de floridura si no s'intervé ràpidament. El pla de treball ara inclou el desmuntatge dels materials afectats, el segat profund de l'estructura i la reconstrucció total de l'espai amb la cobertura de l'assegurança. L'inquilí responsable de la situació va ser desallotjat formalment de la propietat i encara que es va confirmar la seva expulsió, el propietari doncs, no ha detallat si iniciarà accions legals per intentar recuperar part dels costos de renovació. Davant d'això, doncs, es posa de manifest no?, aquesta advertència de prendre mesures d'estalvi energètic extremes en climes invernals. Aquí potser es pot fer a Quebec o a Suècia o altres llocs, és frozen total, i clar, millor no fer-ho perquè, clar, la glaçada pot ser guapa.
Sí, sí. Costarà una pasta, això, ara, arreglar-ho.
Però molt, molt, molt.
Diré que sí, perquè m'has explicat que era el Quebec. Jo me la jugo i dic que és cert.
És certa, és certa. I ja us passaré imatges.
Sempre al·lucino
com
amb aquestes històries.
Va quedar el pis guapo, guapo, tipo Frozen.
Com el regne dels gels, no?
Totalment, sí, sí, sí. Però fixeu-vos a les temperatures aquestes extremes que n'hi ha, com poden fer acabar un pis.
Sí, sí. El que costarà ara recuperar aquest pis i que s'hi pugui tornar a viure. Molts diners, molts diners.
Doncs sí.
Déu-n'hi-do. Com tu deies, aquí ens ho podem permetre si marxem a pagar la calefacció. No acabarà
sí.
Així la casa.
Tal qual.
Gràcies, Lourdes, que tinguis bon dimarts.
Fins demà, igualment.
Ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi. Demà més. Adéu-siau.